Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències. Us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Benvinguts de nou al nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i ignorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guia de direcció de Lluís Catavila que compta amb la col·laboració de Maria Torrents, bona tarda a tothom, Josep Maria Joaneda.
Hola, bona tarda.
Àngel Falqués.
Hola, bona nit.
La que us parla, Rosita Figueres. I el Lluís, no sé quins convidats té, passarem llavors amb el Lluís perquè tingui els convidats. I el control, com sempre, amb l'Àngel Falqués.
Bé, molt bona tarda, molt bona nit a tothom. Avui, com que trobaríeu a faltar si no parléssim de la pandèmia, no? O del virus, del Covid-19, però bé, no en parlem d'aquest. Ell ja ho ha fet pel seu compte. Avui hem convidat amb un amic nostre, que ja ha vingut altres vegades a aquest programa, que va en carn pròpia i sobretot butxaca pròpia va patir una altra pandèmia, que és el Miquel Turó. Hola, Miquel Turó, molt benvingut al programa Vivències d'Ona Codinenca.
Hola, bona nit, molt ben trobats.
Escolta una cosa, gràcies. Tu què et recordes d'això d'una pandèmia? Em sembla que em vas sofrir una a la butxaca, no? Sí. Amb la salut teva no, perquè fas poc a la cara. I sí, no pot passar res. La butxaca, poder sí, no?
Sí.
Quina pandèmia era aquesta?
Bueno, el tema de les vaques boges no va ser una pandèmia. No va ser una pandèmia, és a dir, no s'encomanava d'un animal a l'altre. Va venir a través de l'alimentació, que qui havia menjat un tipus de pinxos fets amb un tipus de farina de cal, doncs agafava aquella farina. Però el seu veí, si no havia menjat aquest pinxo, que era molt raro, perquè si un menjava l'altre també, doncs no s'encomanava, això no era una pandèmia. Aquesta enfermedad era tècnicament, en deia, la malaltia de Creutzfeldt-Jakobs, que era el tio que la va descobrir, era que el cervell es tornava en forma d'esponja, es començava a foradar-se, a buidar-se, i se'n tornava esponjiforme, i per tant llavors arribava un moment en què moria. I en aquest cas sí que hi va haver un contagi a les persones, a través d'un prió, que és un element químic, que era el que contaminava els pinços i el que produïa enfermetat, doncs a través de la carn es va vincular algunes morts a tot el món. Es van fer prediccions sobre moltes morts, i n'hi van haver molt poques, però algunes sí que van ser demostrant, doncs, que hi va haver. A partir d'aquell moment es va prohibir l'ús de la farina de carn del tot, i per tant encara no se'n fa servir per fer alimentació animal, sobretot de vedells. I aquest era un tema que va afectar moltíssim. Vam tenir molts problemes econòmics perquè els animals es morien, perquè com que es morien molt de pressa i molts es van contaminar perquè l'alimentació era tota la mateixa, doncs tothom volia matar els vedells. Matar quan encara es podien matar, quan encara tenien un cert rendiment. Clar, en un mercat, quan tothom ofereix el mateix, tothom ofereix el mateix producte, doncs el mercat sensòria, però sensòria, però es van xurrar i jo me'n recordo que en aquell moment, doncs gràcies als meus amics vaig poder començar a matar d'ells, gràcies als amics, perquè no es tractava ni del preu ni de res, es tractava de dir, tu, Toni, mata'm en 100, tu l'altre, mata'm en 50, mata, perquè és que no es pugui matar. Va ser un desastre econòmic. El que passa és que, com que li costava qualitat, segons ha dit en Lluís, el tema del coronavirus, doncs també hi ha, en el tema dels vedells, tenia una qüestió que està vinculada, sobretot als coronavirus. Els corones són un tipus de virus que, junt amb la rota i els corona, són uns virus que existeixen, que fan un mal determinat a les persones, ai, les persones sí, també, en aquest moment estem veient que també, i els animals, molts animals. En aquest cas, és possible que a través d'un animal passés una persona per una mutació, per dues o per deu, i que s'hagi estès. Hi ha qui diu que és fabricat, hi ha qui diu que és a través d'altres animals. Bé, això jo no ho sé, i per tant no ho puc dir. El que sí que puc dir és que, quan va començar aquesta pregunta, me'n recordo que li vaig dir a un amic meu, que ara encara no ho recordo, li vaig dir, coronavirus? Això serà un tema molt dur i molt llarg. No us vols dir que serà molt dur i molt llarg. Si passa a pesar de les persones, això té un contagi terrible i erradicar-ho costarà moltíssim i serà molt llarg. Encara m'ho recordar. Molta gent que vols dir que vols dir perquè havia passat l'experiència d'haver tingut el coronavirus. En el cas dels vedells va resultar que es van contaminar i començaven a primar-se, sobretot de petits, de poc temps després de néixer, començaven a primar-se i no menjaven poc i no es trobaven bé, començaven a tenir un mal aspecte i mal, i es morien.
Una pregunta, com va acabar això? Com es va acabar? Com ho van erradicar? Sí? Sí? Ho explicaràs?
Paciència.
No, pues que jo hi pateixo.
No, però ja arribarà.
De fet, anant pel començament, això va començar a Anglaterra, no?
Ok.
Les vaques boges?
Jacobson.
Doncs si era a Anglaterra que els hi donaven un pinso contaminat, diguéssim.
No, a través de la farina de cal, sí. Es va contaminar la farina de cal i com que era un component dels pinsos compostos, ja faria blat de moro, ordi, cibada, segones, una sí. Tira cosa, i la farina de cal que donava proteïna, molta proteïna. Clar, se li afegia. Llavors aquesta farina es va contaminar per estar mal emmagatzemada, o per estar mal manipulada, o per el que sigui.
I es va escampar tot.
Clar, i llavors els animals va resultar que a través d'aquest prió, que se'n deia minúscul, doncs es passava en els animals, i els animals van començar a desenvolupar la malaltia, i llavors després va passar que hi havia algunes persones. Però ara ja estàvem amb el tema del corona, eh? Es va veure. La malaltia de les vaques boges, dita de les vaques boges, però les vedells, les vaques també, era una cosa i el tema d'aquesta pandèmia no és una altra. Per nosaltres, l'any, fa molts anys, fa 27 o 28 anys, es dominaven molts vedells, moltes granges, i de cop i volta els vedells es morien. I tenien uns serveis tècnics de veterinaris doncs, fantàstics, que havien dominat tot, i s'administraven vacunes, s'administrava tot, i els animals estaven completament sans i tal. I es morien. I va resultar que nosaltres vam entrar a la partida de vedells, me'n recordo, en una granja d'aquí de Vallès, de 80 vedells, i m'han quedat 13.
Mare!
Doncs, clar, això és un perjudici econòmic, també, però és que en altres lots passaven. Ja no sabíem ni què fer, i aquests animals els havien donat de tot.
Perdona, encara no sabíeu que Anglaterra també estava igual? O sigui, quan estàveu en aquesta fase, sabíeu que era una cosa més o menys mundial, o almenys europea, o no? Quan estaves en aquesta fase?
La malaltia aquesta, sí, sí. No sabíem.
No sabíeu res.
No sabíem res, ningú tenia notícia. I els vam donar als animals, pobres, era un hivern. Els hi vam donar iogurts, els hi vam donar iogurts, els hi donàvem de tot, clar, massa, però és que ja no se sabia què
fer. Potser si en anglès un whisky havia anat millor, no? I un whisky escocès.
Total, que al final, doncs, es va arribar a saber que era un corona, era un tipus de virus, un coronavirus, que a través d'anar-se medicant amb antibiòtics, amb tal, amb sulfamides, amb una sèrie de coses, els ho vam anar erradicant a poc a poc. La vacuna no existia, no s'ha trobat mai, ni mai més, vull dir, no. Però ho vam anar erradicant, va passar a una sèrie de granges, jo no vaig tenir notícia que Europa hi és, aquí a Espanya, i va desaparèixer. I va desaparèixer. El que jo vaig aprendre és que els virus corona són tremendos, i el rota són una altra de la mateixa família que també deixo. Doncs hi vaig aprendre això. Per això, quan ara van dir hi ha una epidèmia causada per un coronavirus, els coronavirus són molt bons, molt mal parit, i llargs, i difícils de trobar. La prova és que aquí estem, no? Aquí estem.
Tot estem molt bé, el que... març ja no obert avui, eh? Avui som dilluns, no? 29.
És que el dolent ve de la corona, sempre.
Alguns bars, vols dir. La majoria de bars, els altres no, els altres ja s'hi han quedat.
Sí.
Ja no oblidem.
Però Sant Feliu avui, dilluns, han obert els bars. Sí. Ja podem anar a dinar en un restaurant si convides, eh? I si no convides també.
A partir d'aquí no es posa farina de carn ara, en els pinços de bestiar gros, no.
De Madrid?
Sí.
De Madrid. Em sembla que es va arribar a autoritzar després, que això està,
sí.
Després això es va arribar a autoritzar amb ponedores, amb pollastres i amb porcs, em sembla, però no puc dir-ho. Amb ells no, amb ells es va prohibir, perquè és que una cosa que és evident, que és una manipulació mal feta, pel que sigui, produir això i passar bé.
Però, doncs, el segon convidat és el senyor Aranda, no? Que no sé què es vol explicar, el senyor Aranda, perquè ja no me'n recordo perquè t'hem convidat. Ah, sí, home, però de les eleccions dels Estats Units, no?
Perquè ens ho vendrem, aquest director.
El domines, no? Sí, però, escolta, costa tot el micròfon, que no ho sé, eh?
No. Bé, ja vam parlar una altra vegada d'això de les eleccions, que era abans que guanyés el Jean-Pierre Joc. Ara, en tot cas, és a posteriori, però això vam parlar-ho abans, quan no hi havia resultats. Però ara és curiós, no sé si és per cas, que hi ha tot un moviment que no reconeix per el mateix...
El Trump i companyia, no?
És un personatge realment únic, eh? Però representa molt, i aquest és el gran problema que tenim. Aquest home recull molts adeptes, sap com fer-ho, però aquests adeptes ens han de preguntar per què ho sé. I aquesta és la gran pregunta.
Sí, perquè aquí a Europa no ho entenem, com una persona així pot guanyar unes eleccions.
No ho entenem, però hem d'anar amb precaució. Hem d'anar amb precaució perquè no estem a resguard de tot això. Eh?
Ens pot afectar a nosaltres?
Home, jo crec que ens està afectant.
Mm? Hi ha moviments d'ultradreta a Europa en aquests moments, bastant.
I llavors està basant-ho...
Un treballador que l'han despedit, de Petroni i tot això d'aquests, no? El Trump, que em tornava a llogar.
Sí, jo, ell va ser molt, com és propi en el país aquest que estem parlant, als Estats Units, l'economia és un eix de tot això, no? I per tant, ell es basa molt en això, no? I es basa en que ell ha aconseguit doncs, millores econòmiques importants. I això és una base important que té. Perquè els personatges, els americans, normalment les estadístiques econòmiques els mouen molt. Però jo penso que no és només això. Ell està capitalitzant un gran descontent. Molta gent està descontenta, una part important, i ell sap com cautivar-los, conduir-los i fer una cosa que Europa no té al tant, hem d'anar amb precaució, que és l'exclusió dels altres. Aquest és el gran problema que tenim. Jo crec que en Trump està fent una cosa que Europa també està principalment fent, que és, com podria dir, l'exclusió. Jo busco els meus, potencio els meus i escloc els altres. El problema és els límits que jo poso en aquesta feina. Quins límits poso? Sembla ser que aquest personatge no sap ni què són els límits.
No entenc.
No entenc. És un personatge que comença i acaba en ell mateix. Ell és ell. Amb ell comença i amb ell acaba. Fa negació, nega tot allò que li incomoda. Una cosa que li incomoda no existeix, la nega. Llavors ell està proposant, ho va aconseguir la primera elecció, de que la part s'apodera del que hauria de ser de tots. I aquest és el gran problema que tenim avui. Però per mi, comencem ja. Tenim una part que guanya pel que sigui, després als Estats Units és diferent, perquè aquí estem parlant als Estats Units d'una campanya entre dos personatges, no? Això és molt... Aquí no ens imaginem Europa com una campanya amb dos. Tota Europa, 500 milions d'habitants competint per una o per l'altra. No ens ho podem imaginar, això. Però el mecanisme aquest de que una part s'apodera del que hauria de ser de tots, aquest mecanisme el coneixem aquí a Europa. I aquí a Espanya també. I a Catalunya també. I a Barcelona més. Llavors, esclar, què passa? Que una part governa pels seus. En Trump, què vol fer? Aconseguir que els seus guanyin, perquè els seus marcaran la pauta i punt. Però hi ha qui diu que tot això ha estat manipulat. Hi ha tot un moviment, tot un moviment que ho atribueix manipulació.
És el cínic 1. Cínic 1, o així ens diu.
Sí, és un moviment que parla... està molt de moda, això, un tema conspiratiu. Parlen d'una conspiració mundial. No? I clar, això alimenta molt. I suposo que el Trump ho està alimentant. Això ho està alimentant. Per tant, hi ha tot un submón, que no és el món periodístic normal, que va per sota i que corre a través de les xarxes. Llavors hi ha una informació que no arriba a tothom, només a qui està connectat, a segons quins mitjans que van per, no sé, per Instagram, per Facebook o per... I allà ens expliquen coses. I clar, sembla que el nostre amic, el Donald Trump,
amic teu, sí, per casa,
Bueno. És que el Trump ja ho diu la paraula, vol fer trampa.
Ja. El que no he clarit mai és com es pronuncia. Jo dic Trump, però segons qui...
Trump.
Bé, diguem-ho així, Trump. Doncs aquest bon home no està d'acord, està movent coses i sembla que està movent una cosa perillosíssima als Estats Units. I és que el sistema americà de votacions és molt complex. No sé si ho heu estudiat mai.
Perdona, com que en principi es basa en el que tardava una persona a cavall per anar des del lloc més lluny fins al lloc de votació. Però això estem en compte avui en dia, encara. Sí. El temps que passa entre el recompte i el no sé què i el tancar el voluntat és el temps que tardava a cavall, vull dir.
Bé, són una gent, curiosament, que recull i manté moltes tradicions. I, per tant, tot això està recollit en la Constitució i tot això funciona. El que passa és que quan ho penses, quan això es tensa, es complica. Avui dia tenim mitjans tecnològics que tensen molt. Però el Trump deu tenir bons assessors per anar a buscar on pot trencar la corda que es tensa. I ara està buscant uns punts que es veu que són aquests delegats que en diuen, no sé si esteu al cas, no és votació directa, no guanya qui té més vots, sinó que això guanya en els estats. I llavors ens surten uns delegats, cada estat en té uns, i aquests voten i són els que realment acaben.
Decideixen,
no? Bé, i tota la vida, sempre, aquests representants, aquests delegats, han votat la llista més votada. Sempre. Però, esclar, no se sap si es pot no votar a la llista més votada. I ara hi ha hagut alguns d'aquests republicans que amenacen a no votar-lo. Llavors, clar, què passaria? no sé què passarà, però què passaria si, i aquí estem, què passaria si, clar, per això diuen, bueno, esperem, i això encara serà el desembre, eh? És el desembre, hi ha un dia marcat en què aquesta votació es farà. Clar, seria catastròfic que es trenqués això, perquè, clar, dius, home, però com s'aguanta això? Bé, jo què dius tu? Són tradicions que venen de molt ençà, de molt enllà.
El 20 de gener es té que...
No, aquesta votació és el que fa el desembre.
No, abans, sí, però vull dir, el que és el canvi de president
dels sí,
nassos és el dia 20 de gener.
Sí, sí. Clar, tot això nosaltres no ho coneixem, perquè és una mecànica molt complicada.
Clar.
I suposo que als Estats Units tampoc els americans, els habitants, tampoc ho saben. No ho però esclar, quan es grata, i tu el que vols és agafar-te en aquells punts on pots tensar la corda fins a trencar-la, doncs es fa que té assessors que es veuen que estan per aquí i es veu que estan movent tot això. I dius, bueno, i això com pot acabar? Home, doncs realment acabaria malament això. Seria una miqueta greu perquè trontollaria el sistema d'eleccions, faria trontollar. Per tant, llavors s'hauria de veure què es fa. No sé, aquella gent són prous per pensar-ho.
La primera trontolleria seria la victòria.
El sistema, més aviat. El sistema d'elecció.
Després el sistema
d'elecció. Ah, és que ha guanyat, sí, però al final no ha guanyat, és que com s'entén.
És que resulta que cada estat té el seu sistema propi de votació. Hi havia, o sigui, hi havia els de Florida que anaven amb unes targetes perforades que llavors sí, sí, deien si estava... I esclar, el Trump el que va qüestionar a vegades també era el vot aquest.
Aquest el que ha qüestionat el Trump és el vot per correu. Perquè ja anant a buscar, ara, el que diré ara, està trobat en aquestes informacions que van via xarxes socials, no oficials, això és extraoficial. Això va per sota la taula, com fan els partits, sota la taula. I es parla de que hi ha una manipulació dels vots, perquè com que tot això és informàtica, clar,
la possibilitat.
Hi ha la possibilitat. I llavors, esclar, davant d'això, i llavors, esclar, si tu vas començant a posar en dubte tot això, i tecnològicament tu no veus res, no entens res, i només ho entenen uns experts, esclar, estàs qüestionant coses molt serioses, perquè llavors el públic dirà, bueno, escolta, aviam, tu m'estàs dient que amb aquest telèfon que t'he dit, i comença a entrar la por de dir, escolta, em controlen, tal, vull dir,
però la mentalitat dels americans és molt diferent del que pensem des d'aquí,
sí.
Perquè aquí en el Trump no cau bé quasi ningú, però allà es veu que sí, que cau molt bé,
clar,
a molta gent. Per tant, no sabem encara com pot acabar això.
És que el Trump, el que deien, no és el que diuen aquí els meus polítics, que primer és la seva butxaca, deia American First, primer Amèrica.
Això és el que deia.
Feia el que volia. Però bueno, però...
El eslògan.
Escolta, primer Amèrica. I clar, i aquí estem acostumats que primer els polítics, i després el poble.
No, la idea era maca. Cuidar-se bé del país primer.
Però sembla mentir...
Però això que deia sí que és veritat, no entenem el sistema de funcionament.
No, això em dic que no.
No.
En una forma molt especial, molt diferent.
És una altra manera de pensar les coses, totes, en general, les lògiques...
Quan he dit això d'Estats Units, he parlat del sistema de votació i de recompte de vots, que és diferent i ells també ho coneixen. Ara, si anem a parlar del sistema, esclar, també és diferent.
I tant, molt diferent.
Entrant, més que preguntant-se pel personatge, ens hem de preguntar per què un personatge així
ha arribat on està.
Aquesta és la pregunta, jo crec, millor.
Doncs mira el de Londres, que sembla un cosí germà. El de Londres.
La pregunta és, ja no si es diu Donald, si es diu Trump, o si es pronuncia Trump o Trump. Per què un personatge com aquest ha arribat on
moltes vegades la resposta a aquestes preguntes avui en dia és observar qui s'està redant les mans. Perquè al món hi ha un parell o tres que se les fan fer.
Bé, però...
I no, aquest els hi convenia encara 4 anys més.
Ja, però jo... sí, això, però jo no vaig al poble. Estàvem parlant del poble americà, no? Que l'han votat. L'han votat. Mai a la vida havien votat tants republicà. Tanta gent vol candidat republicà, eh?
No, els demòcrates tampoc,
No, no, clar, que ha sigut una afluència de votacions increïble, perquè hi havia molta tensió. Jo, quan estava allà als Estats Units, moltíssima gent no votava. Menys del mirant que la gent votava. I, en canvi, aquesta vegada hi ha molta gent. Vol dir que ha tingut molts vots.
Una anècdota que pot, poder pot explicar-ho és que en l'assumpte dels cotxes, o sigui, els fabricants de cotxes van posar fàbriques a la frontera de Mèxic, a Mèxic, tocant els Estats Units. I el Trump va dir, al principi, això no pot ser. O posem un impost d'importació o les fàbriques les podeu posar als Estats Units. I van posar les fàbriques als Estats Units. I això és allò de American First, primer American.
Sí, però això és una explicació que és el que ens donen aquí. Però jo em pregunto, la meva pregunta és, com és possible que tants milions hagin votat aquest senyor? Per tant, no és només els que s'han gaudit d'aquests cotxes. Són molts milions que han votat.
70, no?
Que 70 milions de persones votin un personatge que tots sabem l'estrafolari que és, dius, potser preguntem-se...
Què passa?
Potser també, això és una cosa personal meva, potser també el Biglen aquest és un... Tota la vida ha viscut de la política i no ha treballat mai. Com per exemple nosaltres, i el Trump és un home que s'ha fet a si mateix, i ha venit de família rica, però ha treballat, ha guanyat cèntims, ha creat molts llocs de treball.
No va per aquí.
Ha venit de família rica, però...
El seu pare tenia quilòmetres a Manhattan,
Però ha pencat. I els polítics, molts polítics, ho ha creat riquesa. I molts polítics,
Però és que hi ha moltes Amèriques dintre de l'Amèrica que no tenen res que veure el que veia a vegades a les pel·lícules, les coses maques. Hi ha molta pobresa, hi ha pobles que estan perduts de la mà de Déu, i passa a tot arreu. Igual que aquí a Espanya, sempre hi ha hagut dues Espanyes, aquí, allà és igual. I és molt difícil.
Jo una vegada, perdona,
és molt difícil.
Jo m'estava en unes granges a Nebraska, que sempre explico que quan arribes amb l'avió, és igual que quan arribes a Buenos Aires, que veus el riu de la Plata i sembla el mar, perquè no veus l'altra banda, doncs a Nebraska passa que quan entres a l'estat, veus un mar de blat de moro. És a dir, tot és blat de moro, tot és verd de blat de moro. Està ple de bestiar, no? Això no és. I això era cavall per la carretera, portant els vedells, portant uns quants animals, cap aquí, cap allà, i això. Vull dir, i a l'hora d'anar a dinar, a l'hora d'anar a menjar, no sé qui era, que se li va acudir demanar peix. Que no li havia pas de peix al cap, eh? Però se li va dir, no tindríeu pas d'allò. Hòstia, peix no, peix. No, peix. O sigui, hamburgueses i filets, i entrecots, i són de collons, I un que estava allà al restaurant diu, espera't, diu, que em sembla que en tenim un peix. Ah, sí? Diu, sí. Tenim uns congelats, que no sé. Va treure una caixa de congelat, peix congelat argentí, de l'any 53.
Però si a Amèrica hi ha coses que no...
Hi ha una mica el què, no? Somiar-ho, el peix. I després una altra cosa, tu ja, si ja has viscut, ja ho saps. Sí. Jo parlava amb gent d'allà i em deien, no, les notícies de Nova York, o les notícies de Washington, o les de... No. Si les notícies, el telediari, són les notícies de Nebraska i del vol aquell d'allà i punt, i no matava les mèdies. I després hi ha una cosa que dona quatre notícies d'aquí, quatre d'allà i quatre d'allà. Però la gent viu molt amb el que és el seu món. Això que deies de això fa pensar com és possible que avui en dia 70 milions de persones hagin votat. Vull dir, i és perquè el món deu estar d'una manera determinada, eh? Va cap a alguns llocs que no sé.
Però parlant dels americans, per mi és a camp pistoles. A mi fa gràcia a vegades qualsevol pel·lícula que veig, qualsevol cosa que veig, no hi ha finestres, tots són vides perquè tots tenen pistola a casa seva. Vull dir que és increïble.
Hi ha una senyora aquí a Sant Feliu, de fins 50 anys, es va casar amb un metge americà, des d'aquí a Sant Feliu, ella, i el primer que quan es va casar, doncs, li va, el regal del nuvi principal va ser una pistola, per posar-se del llit. era per allà a Valles. La senyora, uns 50 anys, ara se la sentia menys quan va passar d'aquí a Sòfia. Tot seguit connectarem amb el nostre corresponsal a Madrid, en Jaume Segalés, perquè es mostri l'ambient sociosanitari de la capital del Regne, que es veu que tothom està sa, saníssim. Què tal, Jaume? Com estàs? Quin temps fa per Madrid? Com està la sanitat?
Què tal, amics? Benvinguts tots, ben trobats des d'aquí, des de Madrid. Amb una mica de fresqueta, el que vulgueu, aquí estic per respondre.
Com es viu el coronavirus a la capital?
Doncs, home, el coronavirus s'està visquent com a malaltia, com a tot arreu, no? Doncs hi ha gent que és molt inconscient i fa el que li dona la gana, i després hi ha gent doncs, que s'ho pren més seriosament i es cuida moltíssim. I això s'està notant també al carrer. És a dir, realment als barris no surt tanta gent com abans. Per exemple, hi ha por anar a les botigues, als restaurants, als bars. Bars d'amics meus i restaurants que estan facturant el 20-30% del que facturaven abans, tot i permetent-se per barris que es pugui anar. Aquí a Madrid van fer un confinament per zones mèdiques, és a dir, per barris. Per exemple, Sant Feliu seria la zona de Caldes de Montbui, per entendre'ns. Doncs els confinaments per aquests barris mèdics el que fan és que va passant la policia, va fent batudes de tant en tant, i si t'enganxen en un lloc en no tens justificació, doncs et multen. La gent ja per poc, com que hi ha hagut algunes multes, doncs intenten evitar saltar del barri, no? Què passa? Que quan fas confinament de la comunitat perimetral, clar, al final et pots moure per allà on vulguis. Quan fan confinament per Madrid, per exemple, aquests ponts últims, des de la Constitució, aquest proper, i els d'abans que hem tingut l'Almudena, que era dilluns, i el dia 1 de novembre, i també el 12 d'octubre, el que es van fer és tancar-nos. Quan la tanquen, què passa? Clar, tens 3 milions de persones, com a Barcelona. Si tu tanques una gran ciutat, val, evites que entrin els turistes de fora que podrien venir a menjar i a comprar. Però els d'aquí, que no poden sortir, també compren i mengen. Resultat, a les zones de Castella-La Manxa, sobretot Toledo, Guadalajara, i les zones de Castella i Lleó, sobretot Segòvia i Àvila, van perdre molts diners de l'oferta que es fan als turistes que surten de Madrid. Per tant, el mal econòmic ha sigut en altres zones, en aquí menys. L'hostaleria, per exemple, en els ponts aquests han facturat més que durant tot aquest any. El que passa és que facturar més és la meitat del que es facturava l'any passat. I ara per Nadal i pel pont aquest, doncs és el mateix. La idea és que la gent es bellugui per aquí. Ara hi ha una oferta de l'hostaleria de fer el fi d'any, fer-lo al migdia. Fer una cosa ben feta, amb molta seguretat, amb menys taules, però que la gent pugui anar a un hotel o un restaurant. Hi ha cadenes d'hotels que t'ofereixen sopar i et regalen la nit d'allotjament i l'esmorzar. D'aquesta manera el que fan és compensar una mica les pèrdues.
Bueno, sí, ja veiem que la cosa encara no podem dir que estigui massa clara. Com creus que influeix aquest ambient d'incertesa en la política?
Sobre l'ambient polític? Doncs, home, aquí la política sempre emmascara tot, no? Jo crec que amb vosaltres, en el seu moment, quan va començar la pandèmia, vam parlar, no? A mi em semblava surrealista que un president de govern i que un ministre de Sanitat i que uns experts es dediquin a imposar el dissabte, el president de govern cada dissabte sortint a dir que el que farien, dient que havien consultat experts que després no existien, dient que no es posessin mascaretes perquè no n'hi havia, en fi, totes les errades que s'han fet, però sobretot imposant a les comunitats autònomes que són les que han de respondre. Catalunya i Madrid van ser les que més van batallar, País Basc també, el que passa que van tenir el suport del PNB amb algunes votacions i els hi van permetre, però és a dir, es deia, escolti'm, el que no pot ser és que vostè el dissabte informi a l'hora de dinar a la gent, en plan aló presidente, del que vostè farà, i el diumenge ens obligui les comunitats a tragar-ho. La solució era una cosa intermitja a el que ha fet ara, que és despenjar-se en un estat d'alarma de 6 mesos i que es busqueu la vida de les comunitats. El que diuen aquí, el que defensaven en el nivell de Catalunya, és veritat que el tracte no ha sigut el mateix, a la se la tracten d'inútil, tal, a Catalunya els tractaven d'independentistes complicats i estranys, no? Però al final una mica l'oposició de l'esquerra era la mateixa, dir, aquesta gent s'estan ficant contra nosaltres quan ells no saben gestionar. Bé, han fet el que han pogut, tant Catalunya com Madrid, per exemple, no? Aquí a Madrid van fer aquest tipus de confinament, en 10 dies van veure que baixava el número d'afectats, però tot i això els van imposar un estat d'alarma. Això va cremar molt a la comunitat, que van seguir fent el seu panorama. ara les xifres els donen la raó i el que estan fent és anar a Brussel·les constantment i fer bastants mitjans de comunicació internacionals, fer reunions perquè diguin que hi ha un miracle a Madrid i que s'ha fet les coses molt bé en detriment d'en Sánchez. El que està clar és que aquesta gent han estat fent errada darrere errada i anant a darrere sempre de la, del, de la pandèmia. L'últim que va fer el Sánchez el diumenge, quan hi havia la manifestació per a la ICLA a totes les províncies de l'Estat, va ser sortir dient que hi haurà vacuna i que es donarà la vacuna en 13.000 llocs. Clar, són els llocs on es fa la vacuna normal. Però no va dir ni quina vacuna, ni quanta gent, ni quina gent. Perquè no ho saben. Ho haurien d'haver planificat. És més, el que es diuen aquí per part d'experts mèdics és que si les vacunes són internacionals, no és normal que es barallin els països per una vacuna, sinó que hauria de ser molt bé. A nivell OMS, tots els sanitaris del planeta, els primers a tenir la vacuna. Dos, totes les persones de risc que siguin, per exemple, jubilats. Tres, és a dir, s'hauria de fer amb tothom. És a dir, no dir a Espanya li donem 30 milions o 20 milions, les compren i ells s'espavilen. No, perquè si ho deixes en mans de cada polític farà el que vulgui. La idea d'ells és, dels experts sanitaris que no són els de l'Estat, és dir, fem una batuda internacional i que estiguin la gent tranquil·la, que hi haurà per tots, però que comencem pels més necessaris i anem tirant avall. Metges, serveis d'emergència, persones amb alt risc de contagi, persones amb risc de mort i al final els que no estan en aquests àmbits. És demanar massa. Llavors, clar, la política aquí constantment està amb això. I ara ve la part B, que és la de la crisi econòmica, que també hi ha marro constantment, clar, perquè no es posen d'acord amb res. La crisi a tot arreu ha arribat menys a Xina, perquè Xina van tenir una davallada radical del seu PIB durant 3 mesos, però després, com que ells són els que produeixen tot aquest material, van començar a créixer amb xifres del 10, 15, 18 i hasta 21% del PIB. És a dir, Xina avui, la Xina, en aquest darrer trimestre es calcula que haurà que farà un balanç anual del 2020 amb pandèmia inclosa d'un creixement entre el 5 i el 8% del PIB, una salvatjada. És veritat que allà el PIB es calcula diferent, és veritat que allà hi ha uns valors que no es poden considerar d'altres països, però està clar que de països, l'únic país, l'únic estat que ha sortit beneficiat en general, perquè després la gent ho passa com ho passa, ha sigut Xina i els productors de material d'aquest tipus de mascaretes i CFDs i tot això, i material de prevenció i tot això. Els altres, tothom ha patit la crisi, tots els països, uns més, uns menys. Qui té una indústria més potent i que pot exportar pateix menys, nosaltres, com que som més de serveis, efectivament ho patim més. No? El que conec més, que és turisme i hostaleria, ells, els càlculs que tenen és que fins a la tardor del 2021, és a dir, fins d'aquí un any just, no començaran a tenir les dades que tenien a la tardor de fa un any. Si haurem perdut 3 anys, s'haurà perdut, es calcula, un 30% de les empreses, de cada 3 empreses, una caurà, i la segona tindrà problemes per sobreviure. De tal manera que ja s'estan pactant grans compres, és a dir, hi ha grans empreses, gent amb molts diners, que està comprant petits hotelets, cadenes de restaurants, i les està associant a grans marques. Per què? Perquè, per exemple, aquí a l'Estat, a totes les comunitats, ha perdut tant valor a borsa en moltes grans companyies que qualsevol persona amb molts calés et pot comprar a preu de saldo. Coca-Cola va vendre el 40% menys durant, fins a l'estiu. Les grans productores internacionals, el mateix quan diem és que els bars, els cuiners, clar, els camarers, bueno, te'n dona 1 milió de treballadors més o menys. No, no. És que a un restaurant hi va la carn del millor productor, la verdura del millor productor, les Coca-Cola, les begudes de tot tipus. És a dir, hi ha tants serveis vinculats a la restauració que ara hi ha molts productors de xai, per exemple, de cochinillo, d'això, que te'ls venen a casa a preu pràcticament de cost perquè s'ha de vendre aquell producte. I ara mateix no s'està venent. És a dir, que aquí a l'Estat, la indústria potent, que és el turisme i la restauració, que tiren d'altres sectors, estan ara mateix bastant complicats. No és el mateix valor afegit vendre-ho en un lineal d'un supermercat que vendre-ho en un restaurant. Això vol dir que la crisi serà més greu, tornarem a una crisi bastant salvatge, de la qual encara no ens hem refet i a la qual ens costarà encara una miqueta de tirar. Deia un ministre que no seria una B baixa, de ballada forta i pujada forta, sinó una espècie de llàntia màgica. Ni màgica ni històries. Aquí es calcula que és veritat que hi ha una petita recuperació, que el 2021 pot haver-hi una miqueta per la recuperació teòricament del consum, i que si la vacuna és efectiva, l'estiu podria començar-se. Però almenys aquí les grans xifres de les patronals és que donem per perdut el 2020 i el 21, si s'empata amb tal com comenci, serà miracle.
Vaja, que les sospites contra els xinesos encara estan en l'ambient. Però a veure què et diu el teu nas de periodista. T'hi atreveixes a fer algun pronòstic?
Aquí el tema política futur, després de presentar els pressupostos i la llei CELAC, que és l'últim que s'ha conegut, el que es parla és de... Bueno, es diu que el Sánchez, doncs, és com és i, per tant, no té cap tipus d'aspiració a millorar les coses de ningú, sinó simplement millorar les pròpies d'ell i del partit. Es calcula que l'intent és d'ajuntar-se amb Esquerra i buscar una tercera pota, que podria ser Podem a Catalunya o un altre partit, per intentar governar amb el PSC, la Generalitat. I amb aquesta idea estan. Llavors, ara mateix estan intentant negociar tot el que es pugui, fer fotos i passar-ho al Constitucional. Jo crec que, per exemple, el tema de l'Espanyol, que aquí ha fet molt mal a Madrid, i jo crec que, bueno, al final és posar en llei el que ja s'està fent a Catalunya, no? Que és la immersió lingüística. Tots aquests temes, el que faran és dir, bueno, ho han passat per raspall, igual que vam fer amb l'Estatut Català, ho han passat per raspall del Constitucional, aquesta gent de dretes i tal, i ens ho han prohibit. I això serà d'aquí mig any, un any, dos anys màxim, i ja hauran acabat les eleccions. Llavors, el panorama que estan negociant és previsible, és que a Catalunya, quan es munti un tripartit, a partir d'ençà pot ser que en Sánchez calculi tirar endarrere moltes de les propostes que està fent ara. També depèn del que duri el pacte de legislatura amb Podemos. Alguns creuen que aguantaran fins al final i altres que trencaran abans. I també depèn, per exemple, a nivell mediàtic hi ha bastants mitjans que hi ha poders fàctics del PSOE de tota la vida que estan intentant canviar el criteri per fer que li facin oposició, que el Sánchez no tingui tan fàcil fer el que està fent fins ara, no? D'altra banda, la dreta se segueixen barallant molt i això fa que no sumin vots pràcticament, i els pocs que sumen es perden, es dilueixen amb la llei d'on, i per tant el que és possible el que diu l'Iglesias, no? Que costarà que la dreta toqui poder en bastants anys. Això es veurà en el futur, però està clar que el primer objectiu, que és les eleccions de la Generalitat de Catalunya, del Parlament català, el que té clar en Sánchez és que vol anar de la mà d'Iglesias per intentar aconseguir juntar amb Esquerra Republicana un bloc de govern. Si no ho aconseguissin, i el PDeCAT, Puigdemont, companyia, aconseguissin frenar això, doncs possiblement la política canviaria a nivell nacional, eh? A nivell estatal també, segurament. Però ara mateix el que donen per fer aquí és que serà així. I per tant hi haurà una continuïtat, perquè tens Catalunya com a corretja de transmissió del que decideixin a la Moncloa. És el que ells preveuen. Això té conseqüències, doncs, que el tema... Ells creuen que és un suflé el tema de la independència, creuen que és un suflé el tema de decidir en un referèndum, i si arriben al poder ho intentaran frenar. Si no arriben al poder, el que passaria és que tornaria a haver-hi un frontisme entre, sobretot àmbit judicial, entre el que digués la Generalitat i el que digués l'Estat. Fins ara, recordeu que ell a les eleccions es va presentar intentant ser més de dretes que el PP, que farem una nova llei contra els referèndums, que aquesta gent que compliran les penes senceres, tal, i ara amb el que estan és amb la lògica, que és que la política ha d'arreglar les coses i no pas la justícia i la presó. Per tant, que jo crec que aquests dos mesos seran claus, i sobretot després del dia dels enamorats, després de les eleccions de la Generalitat, en funció de com acabin els resultats, jo crec que canviarà la política estatal sencera, o almenys la política d'aquests grans blocs que hi ha ara mateix.
Bé, doncs fins aquí. Jaume, moltes gràcies per aquest reportatge i molts records des de Sant Feliu. T'enyorem, Jaume.
Amics, moltes gràcies. Un luxe estar amb vosaltres. Ja sabeu, em teniu aquí a Madrid pel que vulgueu. Una abraçada a tots.
Bé, ara farem una trucada a la nostra cuinera habitual, la Vicky, perquè diu que ens vol fer una recepta que hi posa el codony, no? Vicky, què fas amb el codony? Jo només havia sentit a fer la maionesa, però de la més, i la confitura. Què ens hi fas tu amb el codony?
Bon dia, bona tarda, bon vespre. Bé, avui pensava, bé, ja em coneixeu, que cada setmana faig una recepta. Avui és el que pensava, que podríem fer, com que ara és el temps que hi ha els codonys, podríem fer codonyar. M'embrillo, que en dèiem abans, ara se'n diu codonyar. que jo aquesta setmana n'he fet, la veritat que n'he fet 3 bandejes, que si és que, llàstima que no les pugueu veure, si no és que us poseu a internet i busqueu en el meu Facebook, o bé que busqueu en el meu blog, que és Cuina Vicky, amb Q de queso, que allà hi és, i la veritat que em queda sempre molt bo. És una recepta que és molt fàcil de fer, és costosa perquè el codony costa molt de tallar, perquè abans els pelava, ara no els pelo. Doncs mireu, s'agafa els codonys, es parteixen, es netegen, no es pelen, eh? No es pelen perquè així la pectina ho endureix més encara. Doncs agafar el codony, tallat a trossos i bullir-lo. El bullir amb aigua que el cobreixi, el bulleixes, no sé, que sigui tou, no sé, no puc dir quanta estona, però potser mitja hora, exactament no ho sé, si veieu que està tou abans, el treu abans. Llavors el agafeu, quan estigui, l'escorreu i quan ja hagi perdut tot el suc, el agafeu i el peseu. I s'ha de posar tant de sucre com de codony. Jo una vegada em van dir, no, jo n'hi poso menys, una meva amiga, jo n'hi poso menys i em queda molt bé. Jo vaig provar, vaig posar ni menys, i la veritat que em va quedar clar, i no ho he fet mai més. Sempre he anat a lo pràctic, que a mi me la va ensenyar a fer una meva amiga que vam anar a la televisió totes dues a fer una recepta, també, i ella em va dir, no, el codony és tant per tant. I bueno, doncs jo vaig aquest dia vaig fer 3 quilos de membrillo i 3 quilos de sucre, 3 quilos de codony i 3 de sucre. I llavors el poseu en una cassola ben grossa i si en teniu menys, doncs ho feu en una cassola més petita o en dues vegades, això vosaltres mateixos. I amb el mini pímer el vaig triturant. I el deixo que vagi bullint, però sobretot s'ha de tenir molta, moltíssima cura perquè, primera, que si no es remena, s'enganxa. I segona, que esquitxa molt. I esquitxa d'una manera que fa un blut que se'n va fins al sostre. O sigui, procureu, si és que en feu, tapar-lo, perquè ja veureu que fa unes esquitxades que si toca crema molt. Llavors, un cop està, doncs agafo safates, jo tinc safates de forn, com que en tinc moltes, doncs agafo safates de forn i les omplo, encara que no siguin ben plenes, però bueno, les poso allà i el deixo que s'assequi. Jo aquest dia vaig fer 4 de safates, una la vaig regalar, però bueno. Doncs agafo i el poso que s'assequi. Quan veieu que està bastant sec, amb molta cura, amb un ganivet, passeu pel costat de la safata i mireu de girar-la, poseu-la en un puesto pla i net, poseu-vos en cas una plata o el que sigui, i ho gireu, i el torneu a posar del revés, perquè es acabi de secar. A la millor ja queda sec amb la primera vegada, però si no, jo el tombo i d'això s'està almenys 15 dies ben bé. O sigui, fins que vegueu que el dit ja no sents que és dur. I la veritat és que llavors ja es pot menjar. Jo el que faig, em faig quadres, els embolico primer en paper film i després els poso en plata, agafo una capsa de galetes d'aquelles quadrades i els vaig posant ben posats i ho congelo. I mira, en tinc per molt i molt de temps. I llavors, ara que estem posats amb coses dolces, també faig marmelada, que jo això ja ho he explicat alguna altra vegada perquè també és una cosa molt fàcil. Si teniu microones, jo vam anar una vegada al principi dels microones, ja veieu que a la millor parlo ja de 50 anys. Doncs al principi que hi havia microones vam anar amb un curset i ens en van ensenyar. I sempre més, l'he fet així, sempre. I s'agafa mig quilo de fruita, neta, ja pelada i arreglada, mig quilo de fruita, 350 de sucre i el suc de mitja llimona. Tot això ben passat pel pímer i amb una bandeja alta, perquè llavors quan està al microones bull, si la poseu en un puesto pla, us vessarà. Ha de ser una plata d'aquestes rodones, però que quedi espai perquè si bull no vessi, eh? I el poseu 10 minuts al microones. L'agafo, el remeno una mica i li poso 6 o 7 minuts més. Ja està. Llavors l'agafo, el poso amb uns potets, aquests potets de maionesa que hi ha petits, d'aquesta mig quilo en surten 2 pots. Mig quilo de fruita i el sucre, en surten 2 pots. Llavors jo, com que la guardo, perquè de vegades en tinc d'estar de 2 anys enrere, la faig al bany-maria. Però si és que la més en feu mig quilo i l'aneu gastant, no cal perquè dura, eh? Vull dir que s'us guardarà molt. I bueno, jo això de vegades ho faig quan, per exemple, doncs veig que tinc 4 o 5 peces de fruita que veig que se m'ha de fer malbé, no ha de ser només una cosa. No, ha de ser el que tingueu. Doncs potser tinc un préssec i una poma, el que tinc, que la qüestió és que net hi hagi mig quilo, perquè això sí, tant amb el codonyà com amb la marmelada, és molt important que fer els pes exactes, perquè si no, ja us dic, m'he trobat coses de vegades que no quallen bé, i és perquè m'he passat amb el sucre, com que sempre vull fer proves i coses, doncs no sempre surten com voldria. I bueno, res més, aquesta de la marmelada, hi ha gent que engasten i és molt més bona aquesta que la que comprem, per descomptat. Doncs proveu, ja us dic, amb la fruita, la que tingueu, no tingueu cap mania, la que tingueu, neta i pelada, i triturada amb els 350 de sucre i la mitja llimona, i ja veureu que us quedarà molt bé. Ara el codony no el peleu perquè va molt bé. Bé, això m'ho va ensenyar a mi l'Anna Maria, una senyora que és una cuinera que va estar molts anys a la televisió. Vosaltres, els joves, ja ningú ho coneix, això, però som molt amigues i sempre ens telefonem i ens expliquem coses. Bueno, doncs que passeu una bona setmana. Vinga, una abraçada a tothom i fins una altra.
Moltes gràcies, Vicky. Provarem aquesta recepta perquè tot el que hem provat que ens has fet tu és fabulós. I bueno, i fins aquí, no? Fins aquí el programa Vivències. Us esperem que us hagin agradat el que hem tractat avui. Suposo que ha sigut un molt bon contingut. I res, l'emplacem per la pròxima vegada.
Fins ben aviat.
Vale. Adéu.
Adéu, bona nit. Thank you.